Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador, en Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Andrea Sánchez en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 663 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, xaval.
Diumenge 21 de juny de 2026. I bé, jo volia comentar dues cosetes de l'actualitat, així que jo crec que per no enrotllar-nos massa i que després farem el sumari a mig programa, crec que sí, que millor feim tirar amb cinta sumari i començam.
Idò, començarem aquest programa 663 de Font de Misteris comentant dues notícies d'actualitat. La primera, una nota de premsa del Vaticà referida a una monja ienca, la venerable Sor Clara Andreu. I també comentarem la nova dedicació que té Navi Loef i que està relacionada amb el món dels ovnis. El contes i rondalles de Irene Font coneixent amb històries que estan relacionades amb els contrabandistes. I a la darrera part del programa coneixerem una història que mos du fins al segle XV, on coneixerem la història i tot el voltant desconegut com a desafiament entre Francí de Vallseca i Salvador Sureda. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a la ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'IB3 Televisió, en el servei a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.
I d'això, que com hem dit, començaré en dues qüestions referides, jo crec que completament, no?, a temes que tractam de tant en tant en el programa i que han estat notícia aquests dies. Per començar, anem amb el tema del Vaticà. I bé, és que sempre m'ha cridat l'atenció el fet d'aquest de les canonitzacions. Això de reconèixer les virtuts de qualcú o els fets sobrenaturals i semblants que redotgen a qualcú per arribar a canonitzar a una persona. Bé, de fet, per aquest motiu, en el primer programa d'aquesta segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió, va ser per aquest motiu que vaig voler entrevistar el pare Gabriel Ramis, que és el delegat diocesà per a la causa dels sants de la diòcesi de Mallorca. I bé, tot això ho dic perquè just ara, fa dos dies, el Vaticà va fer públic els nous processos que inicia per això, per fer que qualcú pugui arribar a ser considerat sant. I en aquest cas, en aquest darrer cas, en aquest darrer anunci del Vaticà, tenim uns quants diyancs. N'hi ha 20 que són, que eren, religiosos, que el Vaticà els vol reconèixer perquè varen ser assassinats per causa de la seva fe en Crist i per això són considerats màrtirs. Ser considerat màrtir és un dels altres motius també per arribar a ser beatificat. I aquest procés d'aquest màrtir cirissencs ve d'enrere, com a mínim ve de l'any 2008, i aquest procés es va confirmar el 2017, quan el Vaticà li va demanar, en aquest cas a la diòcesi d'Eivissa i Formentera, la informació damunt d'aquests fets i d'aquestes persones. I els fets del seu martiri varen ocórrer l'any 1936, entre agost i setembre del 36. Això va ser poques setmanes després del cop d'estat i de l'esclafit de la Guerra Civil, però principalment va ser pels fets del dia 13 de setembre de 1936, en els coneguts com els fets del castell, on gairebé un centenar de persones varen ser assassinades a Sant Freda, a Dalt Vila. Terribles, tràgics, incomprensibles fets on entre les víctimes hi havia aquests religiosos. Però no era d'aquests màrtirs del que volia comentar ara. Jo volia comentar damunt d'una monja de la que hem parlat en qualque ocasió a Font de Misteris. Ella s'anomenava Bàrbara Andreu, però ha passat a la posteritat com a Sor Clara Andreu. I així molt ràpidament, ella va néixer el 1596, al pot de néixer la seva mare va morir, son pare es va tornar a casar, i les biografies diuen que la seva madrastra era bona amb ella, que era carinyosa, que jo no ho dubto, evidentment que no, però el cas és que la varen internar a un convent, en el monestir de Sant Bartomeu d'Inca, del que diuen les antigues cròniques que era uno de los más recogidos i exemplares de la isla, que fins aquí dius, val, molt bé. Però, clar, és que quan la varen internar, ella tenia 7 anys i mig. I just arriba en aquell convent i li han de baratar el nom. És a dir, no és que ella se'l canviés per qualque tema de devoció a qualque personatge anterior, a qualque sant, per exemple. No, no va ser per això. Va ser perquè ella, que es nomia Bàrbara, com he dit, que es nomia Bàrbara perquè era la santa del dia del seu naixement. Antigament se feia molt això. I de, com aquest nom de Bàrbara ja ho tenia una altra monja, i de, sembla que no podia haver en el mateix convent dues monges amb el mateix nom. Que quines coses, jo no sé si ho sabia, bueno, això jo, personalment, no ho sabia, tampoc sé si només era en aquell convent, en el de Sant Bartomeu d'Inca, així que si qualque membre de qualque ordre religiosa mos pot respondre, a veure si era només allà, o si és a qualsevol convent, que no pot haver dues germanes, dues monges amb el mateix nom, i de, estiria bé. I de, el cas és que na Bàrbara Andreu entra en el convent, com he dit, en poc més de 7 anys, i en el de 7 ja havia professat i ja havia esdevingut en Sor Clara. I durant el noviciat es diu que va ser un exemple en tot. Des de ser la primera en aixecar-se i posar-se a pregar, a ajudar sempre les altres, a no parlar gens. Es veu que era el que es coneixia el seu com un noviciat mut, de no poder xerrar. I per això ella es ficava a sa boca una bolla de xiprés per ser més conscient de que havia d'estar callada. Bé. I ja un pic haver professat encara més implicació en totes les seves tasques. Cuidar a los huéspedes que visitaban el monasterio, a concertar el refectorio, instruir las novicias en el canto del oficio divino, enseñarles a leer y a escribir, a corregir en el coro la falta de canto y letra, y últimamente en 1621 fue elegida enfermera, empleo muy acomodado a su gran caridad y de mucho consuelo y alivio para las enfermas por la inalterable paciencia y amor con que las servía. Jamás la retrajo de sus obligaciones el excesivo número de enfermas o lo asqueroso de sus enfermedades sin que los trabajos más bajos y humildes la separasen de sus ejercicios. segueix duent a terme labors d'aquest tipus fins que la varen anomenar mestra de novicis i després vicària. Sor Clara se dedicó entonces a reparar varias ruinas del convento, sacó a la luz algunos bienes que parecían olvidados y sin dejar de atender a lo espiritual, investigó abusos. I aquí és detall del que ella en tenia com a abusos. No hem de pensar en aquest cas com pensaríem en el segle XXI, hem de pensar com es pensava en el segle XVII. Hizo nuevo estudio de la regla e instituciones del convento formando una ordinación con 6 artículos para la mejor observancia de las prácticas religiosas. Con sus nuevas reglas y su ejemplo reformó el voto de pobreza, hizo que las obediencias se cumpliesen con más exactitud, que no fuese tan frecuentado el locutorio y que nadie buscase excusas para dispensarse del coro y demás actos de la comunidad. És a dir, que aquests abusos era una mena de denunciar aquesta laxitud, podrien dir, en les seves, amb els quefers diaris de l'ordre. No? Però després sí, després ja tenim un altre tipus d'abús que ella també va combatre. Que per cert, també, amb el que acabava de combatre, de lluitar, va ser contra la seva mala salut, una salut feble que no li va impedir el poder d'una vida de constant entrega en els altres. Diuen que la seva salut no és que fos una malaltia constant, diuen que era un prolongado martirio, però que no li va impedir el poder dur a terme les seves obligacions i ajudar a les seves companyes. I tant era així que la seva actitud i comportament va traspassar fronteres. I d'ella diuen, en el Barones Ilustres de Mallorca, d'en Bové, que quan era el rebesnet del papa Borja, quan va venir a Mallorca com a bisbe, com ja havia estat el seu antecessor, el papa Borja, que també va ser bisbe de Mallorca, però que aquesta ja ho sabeu, aquesta seria una altra història, i d'aquest Baltasar de Borja, noticioso de l'admirable vida i singulares prerrogatives con que el cielo havia adornado a la venerable madre Sor Clara Andreu, le pidió con encarecimiento sus oraciones, rogándola no dejase de avisarle si encontraba alguna cosa útil para el buen gobierno de la grey que el señor le había confiado. Celosa la sierva de Dios por la prosperidad y acertado gobierno de su prelado, le indicó la reforma de ciertos abusos introducidos en la isla, especialmente entre los eclesiásticos, para lo cual le manifestó sería conveniente una visita, procediendo con aquel saludable rigor que señalaban los sagrados cànones. I el bisbe la va creure i va fer aquella visita, no, a mem que trobava, però clar, dir denunciar que hi havia cosa rara no va agradar. Així que ella, des de dintre del convent, es va crear un bon grapat d'enemics. La persecución fue llevada al extremo de mandar formar una junta de teólogos a fin de resolver sobre si debía darle ascenso. Això vol dir si se li havia de donar credibilitat a les seves paraules, a lo que se contava de Sor Clara i decidir lo que convenia practicar en este asunto. És a dir, que cerquen com atacar-la, no? Una mena de venjança per haver dit en el bisbe que ella veia que hi havia cosa rara. I el llibre mos diu quins religiosos formaven part d'aquesta junta i segueix. El dictamen fue que s'enviase al convento un varón docto con título de confesor extraordinario que sondease la virtud de Clara y oída su relación darían su dictamen, y així ho fan, y el día 22 de agosto de 1627 pasó el visitador al convento de Inca, entró en la clausura, reconoció la celda de la vicaria, y enseguida llamó a declararla a la priora, Sor Juana Martorell, y hasta 22 religiosas sobre la vida, costumbres, raptos, visiones y revelaciones que, según fama pública, habían acontecido a Sor Clara. Ninguna religiosa se halló que no hiciese el elogio de su compañera, todas la tenían por santa. Todas acordaron en que era un ejemplo de virtud y ejemplo edificante para toda la comunidad. Però què va passar? I del que no tothom pensava igual. El 18 del mismo mes de septiembre fue llamada Sor Clara a declarar, no resultando de las informaciones otro cargo, sino que había tenido éxtasis. Asunto tan difícil. sobre el que los teólogos, después de un maduro examen, no se atreven a emitir su dictamen, el visitador, sin más tiempo que el de 11 días, falló el 30 de septiembre unas severas ordinaciones, despojándola del cargo de vicaria, nombrando dos religiosas para que la observasen, prohibiéndola comunicarse con personas de fuera de la casa y escribir y recibir billetes, es a dir, notes, cartes, podríem dir. És a dir, que en un momentet, aquesta pobra dona de la santedat va passar a l'ostracisme i a l'ignomínia. Però malgrat això, quan poc temps després ella va morir, sembla que aquest intent de denigrar-la no havia obtingut el resultat previst. Sembla que no ho varen acabar d'aconseguir, perquè davant de la seva mort, les ordres varen ser que se l'enterrasse con el possible dissimulo per evitar los excesos de la devoción del pueblo y enterrada se tanyesen las campanas y se celebrase el oficio acostumbrado. O sigui, ja enterrada se diria que era morta. A consecuencia de este mandato, el venerable cuerpo fue enterrado el domingo por la mañana, cerrada en las puertas y con el disimulo posible, pero no pudo ocultarse al inmenso gentío que acudió al monasterio, diciendo a gritos que querían ver a la santa religiosa. Otros se encaramaron, sobre las paredes del atrio, saltaron las cercas y la iglesia se llenó de gente. Para enterrar el cadáver fue preciso valerse de la fuerza. Los regidores de la villa se resintieron de que no se les hubiese dado conocimiento de enterrar de aquel modo una religiosa tan ejemplar, pero excusóse el confesor con las órdenes superiores que había recibido. Bé, jo crec que és fascinant, no ho trobeu? És a dir, que estem davant d'una dona amb una vida que diuen que estava plena de prodigis, també la part polèmica, i que ara potser la duguin a ser considerada santa, que és prodigis. Però clar, és que la seva vida, quan era viva, això li va dur problemes. I no sé, en lots, però jo crec que aquests problemes li podrien haver vengut pel mateix motiu, tal vegada, no ho sé, que ara la volen canonitzar. No sé si esteu d'acord, i supos, Borja, que saps cap a on vaig.
Clar, és que és un cas molt interessant i molt polèmic, precisament per això, perquè se va fer una campanya contra ella en vida, i, de fet, en el final dels seus dies, això no s'hi van comptar qualque vegada, d'haver-se l'any 1628... abans de morir i abans de fer tot això d'enterrar-la i després dir que era morta, la varen fer signar que tot lo portentós, tot lo meravellós, tot lo miraculós, tot lo màgic que havia fet havia estat per intercessió del dimoni, no per intercessió de Déu.
I aquí està, jo crec, aquesta part més, més interessant, no? Aquesta polèmica que després de 400 anys, ara...
Sí, en podem parlar més endavant, si voleu, però és que hi ha casos tan sonats d'aquesta senyora, de fins i tot de monges que surten volant per la finestra del convent i cauen dins sort.
Acabes de dir una cosa, podem parlar més en banda d'això, parlarem més en banda d'això, parlarem d'aquí, jo crec, 4 programes, parlarem d'aquesta senyora i d'altres casos semblant. Per què? Perquè d'aquí 4 programes farem el programa 666. Thank you. estic canviant de tema, evidentment, perquè ara vull seguir amb els ovnis, que ara els hi diuen UAP o FANI i altres noms, i que, bé, poden dir que el govern dels Estats Units ha posat, diguem que tant de moda. Perquè ara el que han fet ha estat crear un comitè, un consell assessor de científics per als fenòmens anòmals no identificats, que aquesta seria més o manco la traducció d'això de FANI. I ho vull comentar perquè entre els membres que han triat per aquest comitè, tots ells són científics, doctors de primer ordre i també d'un grapat de disciplines, i d'entre ells està, el, jo crec que ja famós, no?, a Font de Misteris, que és el doctor Avi Loeb, l'astrofísic de Harvard, que, bé, que tant fa, no?, per tractar de fer que es miri tot això que s'anomenen anomalies i que es mirin des d'un punt de vista més científic, sense afirmar però sense negar. Encara que sí, és cert que ell ho fa cercant una mica sa polèmica. I, a més, pens que fa bé en fer-ho així, perquè és una manera de posar la ciència i el mètode científic a l'abast de la gent, de fer-ho més proper. Això és un poc una mica una opinió meva. I bé, resulta que ell, Avi Loeb, ha estat un dels encarregats en constituir aquest comitè, on tenen, ara que hem parlat d'això de canonització, m'ha resultat graciós, perquè m'ha fet gràcia que Avi Loeb ho citi, ho mencioni d'aquesta manera, perquè diu que han inclòs dins d'aquest comitè una persona escèptica que ha de fer ses funcions de s'abogat des diable, és a dir, el que qüestiona que realment una cosa sigui com diuen que és. S'abogat del diable, com us va explicar el pare Ramis en el programa de tele que he citat abans, que està a l'abast en el sistema a la carta, com sempre, i el que cerca s'abogat del diable en el cas d'un procés de canonització són les coses, les proves, els comportaments, les omissions, etc., que podrien tirar enrere el procés, com podria ser, en el cas de Sor Clara Andreu, aquesta relació suposada amb béns estranys. No? Però tot això ho deia per el comitè d'aquest despert dels ovnis, així que ja va bé que els científics, i òbviament, quan no pot ser d'altra manera, però que s'ho plantegin d'aquesta manera. No? I diu Avi Loeb, el deure cívic dels científics com jo és servir en el govern nord-americà interpretant les dades existents o recomanant com obtenir-ne de noves que esclareixin la naturalesa dels FANI, a fenòmens anòmals no identificats. Es tracta d'una història de detectius que es pot resoldre amb millors dades. Totes les dades compartides amb el Consell estaran desclassificades. I diu també que la idea és proporcionar un nivell superior al seu, l'orientació, recomanacions, coordinació a nivell interinstitucional, aglutinant militars, forces d'ordre públic, intel·ligència i altres agències governamentals. I tot això, bàsicament, sabeu per què? Idò, aquí estaria el quid de la qüestió de tot això, no? Per tractar de tenir més controlades les possibles amenaces a la seguretat nacional, evidentment dels Estats Units, en aquest cas, que és el que representen això que ara diuen els FANIs. I clar, davant d'això un es demana, i què fan la resta de països? Si els Estats Units, el país que es vanagloria, que diu que és el més poderós militarment del món, si es planteja això i a més ho fa públic, què fan els altres estats? N'hi ha, per exemple, que directament derriben tot el que entra. Clar, perquè per les seves circumstàncies, no? Però i els països que no estan en conflicte? Que ara que ho penses, no oblidem que els Estats Units no fa tant en varen d'arribar un parell d'objectes que no sabien ben bé què eren. No? I no era l'època d'en Trump, era abans. Ho dic pels que diuen que això és només una manera, no, que està fent en Trump de desviar l'atenció de les seves qüestions, no? Però és que crec que no li fa falta cap ajuda a en Trump per desviar l'atenció. Vull dir amb això que crec que efectivament hi ha un interès real en fer que es miri el cel i es tracta de saber més damunt del que no se sap què és, sense afirmar ni negar res. Perquè, clar, aquí el que fa ràbia és que sempre que es tracta aquest tema, digueu-li ovnis, UAPs, fanis o el que vulgueu, però sempre s'acaba parlant, de més de manera despectiva, dels homonets verds. I bé, és que fins i tot Navi Loeb ho diu ben clar, perquè reconeix ell que la interpretació, això és textual, la interpretació més realista dels Fani és que estem davant de tecnologies de fabricació humana. I bé, fa servir una de les seves èpiques ja frases, no? Diu, ja coneixem el cas del globus espia xinès que va ser abatut el 2023. Mira, és el que dic ara que varen d'arribar, per exemple. I diu, quan trobam una formiga a l'armari de la cuina, ens alarmem perquè ens adonam que hi deu haver moltes més formigues amagades en altres llocs de la cuina. Si els sorbes de l'informe de la ARO representen tecnologies desconegudes emprades per nacions adversàries, aleshores suposen una greu bretxa de seguretat nacional. Esclarir-ne la naturalesa és una gran prioritat per al govern nord-americà, la qual cosa exigeix el desenvolupament de millors sensors i algoritmes d'intel·ligència artificial per recopilar i interpretar noves dades. I acaba dient, i jo també ho vull subscriure, diu Navi Loeb, el millor està per arribar. Estiguin atents a les properes novetats. I d'això. Bé, crec que va dir ell el mes de setembre d'enguany, quan començàvem aquesta 14a temporada de Font de Misteris, damunt de tot això, ell ja va dir que el que havien de fer era preparar les crispetes. I la veritat, Borja Rigo, és que raó no li va faltar, perquè la cosa ha esdevingut això en tot un procés de desclassificació, d'un interès sembla que real, no ho sé.
És vera que les crispetes han fet bon servei aquests mesos, però segueix pensant, i crec que vosaltres també estareu d'acord, en que se segueixen mesclant com se sol dir ous en caragols. És a dir, mentre no se faci una distinció real i verdadera i autèntica i ensenyi en sentit de lo que són objectes humans, tecnologies avançades del teu país o d'altres països, de lo que sigui, respecte a lo que òbviament sabem que no és tecnologia humana, crec que s'abans no és tan real.
Ja és que... Ja crec que te tires a la piscina. En Sergio s'està esbotjant de riure.
No dic res, però sí.
Sí. És que te tires a la piscina d'una manera... Navi Loeb és el que te diu que...
No, no, sí. Això no és en contra de Navi Loeb ni molt manco. No, no.
Clar, però el que estan fent és un comitè d'experts que fins i tot han posat antropòlegs, etc.
Sí.
Val, per sabre. Si poden sabre... Quin és l'origen d'aquests fenòmens aeris que no se saben què són? I a partir d'aquí, tal vegada se pugui saber si són d'origen humà o si són d'origen d'un altre tipus.
En això vaig...
Jo diria atmosfèrics, per exemple, i tu diries, evidentment, que d'un origen extraterrestre...
Si fem un mínim de cas, part de lo que s'ha anat desclassificant i m'ha anat comentant de Font de Misteri aquests mesos, aquestes setmanes, els casos canten per si mateixos. És a dir, quan t'estan parlant de objectes que no és possible fabricar a la Terra perquè tenen un comportament que va molt més enllà dels nostres coneixements científics i físics...
Jo no sé els teus coneixements científics i físics, però si en el moment que se genera un debat en el qual se crea tot un comitè d'experts per tractar de qualificar aquests fenòmens, jo crec que els hi han donat un vot de confiança. Crec.
A persones que conformen aquest grup d'experts, sí. La meva queixa principal, i la sabeu, és, per començar, i això ho vaig dir fa molt d'estona, el canvi de nomenclatura. Fer que canvi de nomenclatura ja implica tot això que dic. Implica mesclar-ho tot i fer-ho a, no sé, a intentar llevar-li ferro, o, no sé com explicar-ho, però evidentment...
Sí, t'estàs explicant, però jo t'estàs explicant perfectament.
La distinció entre el que és, per dir-ho molt plenament, el que és d'aquí i el que no és d'aquí, està claríssima. I això crec que tampoc se posa a un altre debat.
Bé, jo crec que sí, que s'hauria de sotmetre a debat, no serà ara, perquè han de fer una petita pausa, i a més en Sergio diu que si no se li queda, se queda ell sense, no? Però primer anirem en Irene. D'acord, però jo crec que, segueix dient, que dir a Navi Loeb que s'encarregarà de que tot això sigui desclassificat, després està com acabarà tot això. Però, clar, hi ha tanta tecnologia que desconeixem, que no sabem que existeix, i més, diguéssim, seient normal, com nosaltres, jo crec que el que hem de fer és tenir confiança en la ciència i en els científics. I a partir d'aquí, com sempre, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si Esquerra s'ha concloure, és clar.
Tres ràdios, servei públic.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Com a continuació del que vàrem parlar fa, ja crec que 3 programes, volia seguir una mica amb històries relacionades amb el contraband, arrel del que vàreu parlar de Joan Ginestra, aquell suposat contrabandista que va desaparèixer a la costa nord de Mallorca, per d'haver Solla, l'any 1923, després d'haver estat detingut pels carabiners, deixant un bon grapat de preguntes sense resposta. I per avui volia començar amb una mena de rondalla de Francesc de la Branca. Francesc Camps i Mercadal, es tracta de la seva publicació Folklore Menorquí de la Pagesia. Es titula Es vent de proa i conta tal que així. Això vol dir que era quan el bon Jesús i Sant Pere anaven pel món. Sant Pere, que era o havia estat pescador, era un poc contrabandista, com tots o la major part dels pescadors. I encara que per seguir el seu mestre havia deixat sa barca, no havia deixat, no podia deixar, el contrabando. El bon Jesús bé el predicava, però era inútil. Sant Pere feia bons propòsits d'esmena, i tots debades. Un dia els carabiners el van agafar i li feren pagar ses verdes i ses madures. Se queixa a son mestre, que li digué «Quina gràcia vols, que els carabiners sempre tinguin es vent de proa». I diu que, així, ha succeït des de les hores ençà. Diuen que està provat que, per encalçar contrabandistes, els carabiners sempre tenen es vent de proa. I seguint la mateixa línia del protagonisme cap als contrabandistes, tenim també aquesta altra, molt curiosa, i jo crec que podem dir que inquietant, i que segur que vos agradarà. Aquesta és l'estreta del llibre Llegendes d'Andorra, es titula L'aparició de la Massana, i conta tal que així. El 15 d'agost de 1915, en plena celebració del ball de nit de la Festa Major de la Massana. Bé, la Massana és una de les províncies d'Andorra. Ells li diuen parròquies. I diu que era el 15 d'agost de 1915 i estaven en la celebració del ball quan l'hereu de Cal Andreu, que havia sortit un moment de la plaça on es feia el ball, va presenciar un fenomen que el va deixar cor glaçat. En passar a prop de l'església, va veure moviment a la portalada. Al final, la vista va poder distingir la forma d'una estranya bèstia que es movia a batzegades, com si estigués posseïda pel dimoni. Va córrer al ball esverat a explicar als altres joves aquella estranya aparició. La colla se'n va anar cap a l'església, sense acabar de donar crèdit a les paraules de l'Andreu. Per no arribar-hi, tots van poder veure la bèstia, que encara era ja amb la seva dansa infernal. Quan els companys feien càbales sobre si es podia tractar d'una aparició sobrenatural com les que asseguraven haver viscut els padrins, un d'ells, el noi de Cal Esclusa, va percebre que en una finestra de la rectoria hi havia un llum prim intens que enfocava la portalada de l'església. El jove, que era contrabandista i sempre duia la pistola al damunt, va empunyar l'arma i va disparar aquell llum. El llum es va apagar i l'estranya bèstia de la portalada de l'església va desaparèixer sense deixar rastre. I ja que estem per terres andorranes, hi ha una altra que... Hi ha diverses versions, però he triat aquesta del mateix llibre, Llegendes d'Andorra, de Roser Carol i Álvar Valls, publicat per l'Abadia de Montserrat. Es titula L'ossa i els contrabandistes. I aquesta versió conta tal que així. Una nit fosca i plujosa, una colla de contrabandistes havia sortit de Sant Julià de Lòria, una de les altres parròquies d'Andorra, i havia enfilat el camí de muntanya que, entre boscos i tarteres, els conduiria a la Seu d'Urgell, on havien d'arribar a Punta d'Auba. Era una nit com tantes altres, en què els paquetaires, és a dir, els contrabandistes, caminaven en silenci i a l'aguait de no ser descoberts per les autoritats. Però gràcies a la pluja anaven ben confiats, ja que sabien que a les nits de temps rúfol la Guàrdia Civil no solia vigilar els camins. Carregats cada un amb un gran fardell, s'acostaven al punt on el camí travessava el riu Runer, un torrent de muntanya de poc cabal que calia passar a gual, i que era, i és encara avui, la divisòria fronterera entre Andorra i Catalunya. En arribar a la vora del riu, es van trobar que, a causa de la pluja, el torrent baixava molt crescut, amb l'aigua batent amb fúria contra les roques de la llera i els seus marges, de manera que els era impossible travessar-lo. Haurem de fer marxa enrere, va dir el cap de colla. Avui el negoci se'ns ha anat en orris. Quan ja es disposaven a fer mitja volta, van sentir renou al bosc, molt a prop d'on eren ells. La Guàrdia Civil! Xiu-xiuejà el cap. De pressa, amagueu-nos! I es van amagar entre les mates. Aquell estrany renou es va anar acostant, fins que, en la mitja penombra, van poder veure que qui caminava pel bosc no eren els civils, sinó una ossa seguida d'una rècula d'ossets, que es disposaven també a passar el riu, i es van trobar amb la mateixa dificultat que els pecataires. Però la crescuda del torrent no va ser per als animals cap obstacle insalvable. Després de furgar per l'entorn, l'ossa va arreplegar un llarg tronc de pi que es trobava abatut per un llamp i el va llançar de tal manera que quedava posat sobre el llit del riu com un rústic pont improvisat. Així va ser com l'ossa i els seus petits van travessar el riu Roner. I poc després ho van fer els contrabandistes, els quals van poder arribar puntuals a Torrent d'Auba a la Seu d'Urgell per entregar el gènere. Parlant de contrabandistes, els que sovint se'ls relaciona, com vèrem a l'altre programa, amb fets sobrenaturals, presències fantasmagòriques, per tal de fer fora les mirades indiscretes per evitar que se'ls atraquessin. Malgrat la majoria saber que eren precisament els contrabandistes disfressats de fantasmes, encara que la segona que he contada no sembla que fos així. Però sigui com sigui, anem amb el tema de les bubotes. Tal com ens diuen el llibre Llegendes i tradicions d'Esporles, de Bartomeu Llinàs i Caterina Martí, les bubotes són els espectres o fantasmes de llençol, que solien sortir a llocs lúgubres, en creuaments de camins o a cimenteris, incloent-li, clar, Esporles. Ens diu que la gent tenia diferents consideracions vers aquest fenomen, ja que molts eren conscients que la gran majoria eren bromistes, contrabandistes o amants clandestins que s'aprofitaven de la por de la gent per poder fer la seva feina el millor possible i sense entrebancs. I aquí són, els autors ens citen a Carlos Garrido, dient que ell defineix les bubotes com fantasmes blancs, reals o imaginaris que espanten i apareixen de nit. És a dir, torna a trobar el fet que vincula les bubotes, les aparicions espectrals, amb el contraband, però no només amb això. Perquè després entra més en la part esporlerina. En aquest poble, les més corrents eren les bubotes que podríem anomenar amoroses, que generalment sortien per visitar les cases de les estimades. També feien incursions pel camp o pels afores de la vila, llocs d'extremada preferència pels seus encontres furtius. La major part de les vegades, un dels amants o els dos eren casats. Això explicaria les fermes intencions de mantenir-se en l'anonimat. També les bubotes de contraband eren de tots conegudes i tenien el seu segell particular, perquè en lloc de dur llençols, duien sacs voluminosos o alfardes, i així com les altres, aixecaven xafardetjos de gran ressonància. Aquestes, al contrari, si algú les veia, no deia res. Era un fet evident i alhora delicat. Per això, el millor era no parlar-ne.
M'he quedat amb una frase que ha citat textual d'en Francesc del Branca, d'en Francesc Camps i Mercadal, d'aquest llibre de folklore menorquí de la pagesia, quan diu que Sant Pere, que era pescador, era una mica contrabandista, com tots o la major part dels pescadors. Vaja, quina manera de fer amics en Francesc Camps i Mercadal. De totes maneres, també, si mos hi posam, quantes semblances podríem fer, quantes comparances en l'actualitat amb allò de que els carabiners, per encalçar els contrabandistes, sempre tenen el vent de proa. Això sí que... Que bé, millor no dir res. I damunt dels ossos, els ocesnos, el de la Massana, aquest... Que duia pistola. És a dir, que tampoc eren massa innocents, no repartien caramel·los, no? I a part, tothom ho sabia, perquè si no ell no hagués dit treuràs arma, vol dir que tothom ja sabia que aquest duia arma, o sigui que és l'altra part del contraband, no? I en aquesta, el més graciós és que hi ha una altra versió, has dit que tu has triat aquesta, però l'altra versió que hi ha és molt graciós, perquè els contrabandistes haurien dit que... Clar, perquè són uns animals els que posen el tronc per poder fer de pont damunt d'aquell riu, i els contrabandistes diuen com és possible que no se'ns hagués ocorregut a nosaltres. Crec que també és molt simpàtic. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Bé, avui hem canviat l'ordre habitual del programa, però ara sí, anem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Mundiversos, Homos Espipei, és qualque història, no?, de la nostra història, que potser mos ajuden a conèixer més damunt això, damunt la nostra història. I avui vens amb bregues cavalleresques, així que quan vulguis, Sergio Rigo.
I d'avui a Mundiversos mos endinsam en un episodi que va molt més enllà d'un simple duel, el desafiament entre Francí de Vallseca i Salvador Sureda, una història d'honor, rivalitats i paraula donada que mos durà des de la Mallorca del segle XV fins a l'acord d'Alfons V d'Aragó a Nàpols, per entendre com es construïa un combat abans, fins i tot, que arribàs a produir-se. Mos situem dins la cultura de la cavalleria del segle XV en temps del rei Alfons, cinquè. Normalment no és un duel espontani el que succeeix, és un procés regulat de cap a peus on l'honor es defensa primer en paraules i en formes i només, si és necessari, en les armes. El que fa especialment valuós aquest episodi és que no el coneixeu per una crònica literària ni per un relat escrit anys després, sinó per un conjunt de documents, les lletres de batalla, que permeten seguir el conflicte gairebé en directe, els seus tempos i les seves tensions internes. Aquesta documentació és poc habitual perquè les bregues cavalleresques solen deixar poc rastre. En aquest cas, en canvi, tenim una seqüència bastant completa de cartes, respostes, intervencions reials i testimonis posteriors que permeten entendre no només què va passar, sinó com es construïa un duel en aquella època, ja que el combat no és més que el final d'un procés molt més llarg. Els dos protagonistes representen perfils diferents dins la societat del moment. En Francí de Vallseca és un ciutadà de Barcelona, integrat en circuits de podor i en capacitat per participar en aquests rituals cavallerescs, tot i no ser estrictament cavaller. A Salvador Sureda, en canvi, és un cavaller mallorquí, amb arrels familiars clares i vinculat a una de les grans línies de podor local. I aquest duel no se pot separar del context de Mallorca, on les bandositats entre famílies i faccions marcaven la vida política. Sureda forma part de la parcialitat de l'Almudaina, enfrontada amb altres grups com el del Call, i aquestes tensions travessen també la ciutat, el camp i les institucions senceres. Per això, quan en Sureda entra en un desafiament, no ho fa només com un individu, sinó també com un representant d'un entorn social i polític. I això dona al duel una dimensió que va més enllà de l'orgull personal. També entra en joc el prestigi col·lectiu i la manera com en Sureda actua i respon i té implicacions que el superen. S'orien dels conflictes en aparença ben senzill. Durant unes juntes a Mallorca, després de recórrer en sa llança, Vallseca fa un comentari sobre sa sort d'en Sureda, i aquest detall és clau perquè posa en dubte el mèrit en un context cavalleresc que els qüestiona directament o no. En Sureda respon de tot d'una, afirmant que ha actuat com correspon i oferint-se a repetir l'enfrontament tantes vegades com calgui, perquè dins el codi cavalleresc no hi ha espai per a la indiferència. El silenci se podria interpretar com una acceptació de la deshonra, i per això la resposta arriba ràpida i pública. El conflicte en aquest punt també encara podria haver-se dissolt, però el fet que passi a l'àmbit formal el converteix en irreversible. I el conflicte es formalitza amb l'enviament de les lletres de batalla, amb Vallseca escrit des de Barcelona i Sureda respon des de Mallorca, en qüestió de dies, en un intercanvi que continua amb noves cartes on es defineixen també les condicions del duel, perquè no basta dir només combatrem, sinó que també és necessari establir com i on i en quines circumstàncies. I aquestes lletres segueixen un patró molt concret. Ha d'estar signades, segellades i validades. Inclouen també la intervenció de trompetes, que actuen com a testimonis i garanteixen que el missatge ha estat lliurat també correctament, fins al punt que hi ha mecanismes físics també de validació, com les inicials compartides entre còpies per comprovar que són autèntiques. A més, s'hi defineixen també els tipus de combat. No serà a mort, sinó una braga esportiva, pensada per córrer llances, mesurar-se i demostrar habilitat. Per aquest matís no rebaixa tampoc importància, perquè això no continua en joc i el resultat, o fins i tot la manera de presentar-s'hi, pot marcar la reputació dels implicats. El conflicte fa un vot qualitatiu quan intervé el rei Alfons V, que decideix donar lloc i data en el duel, situant-lo a Nàpols, al centre de la seva cort. I això transforma completament l'escala de l'esdeveniment. El que havia començat com un afer entre dos individus se converteix en un acte públic fins a una de les capitals polítiques del moment. Nàpols, en aquell moment, és un espai on les juntes cavalleresques són habituals. Hi ha tota una cultura d'escombat com a espectacle, amb participació de nobles, de territoris diversos, i en la presència mateixa del rei. L'intervenció reial també implica un control. El rei no només autoritza, sinó també que regula, decideix com un daim el joc, fixa també les condicions i, com veurem, acaba intervenint en un moment clau. Arribar a Nàpols, però, no és fàcil. L'ensurada se troba amb problemes per trobar embarcacions i ha d'organitzar el viatge enmig de dificultats, fins al punt que demana en el governador de Mallorca un document que certifiqui els obstacles per justificar possibles retards davant el rei. El 5 de gener de 1444, la plaça de l'Incoronata de Nàpols es transforma en un escenari perfectament organitzat, en llises que separen espais, barreres de control, tendes per hermanes cavallers i un gran cadafal on el rei i el príncep presideixen l'acte. Tot pensat per controlar el desenvolupament del duel i a la vegada convertir-lo en un espectacle. La presència de milers de persones també reforça aquesta dimensió pública. No és un combat privat, sinó és una representació davant la societat i el silenci, per exemple, és obligatori, sota pena de mort, fins al punt que hi ha execució prevista per a qui trenqui aquestes normes, cosa que també indica fins a quin punt el ritual és estricte i també controlat. L'espai, en aquest sentit, no és neutral. Forma part del missatge, també ordena el combat, marca les jerarquies i reforça el paper del rei com a centre de tot el procés. L'entrada d'en Salvador Sureda és un moment clau i se la fa amb una escenografia molt cuidada, armadura completa, vestits de seda, carmesí, brodats amb bo, la seva divisa ben visible, cavalls amb paraments rics i un seguici de patges i herals. En Vallseca també se presenta amb dignitat, però les fonts indiquen que no arriben al mateix nivell d'ostentació, un detall també important perquè en els temps, en aquest tipus d'afers, la imatge també forma part d'aquest combat. Quan tot està preparat, el ritual arriba al seu punt culminant. Silenci absolut, trompetes, llances en posició i els cavallers disposats a carregar. Just en aquest moment es produeix l'intervenció del príncep Ferran en nom del rei i el duel s'atura. El rei no vol que el combat arribi a conseqüències irreversibles i considera que els cavallers ja han demostrat prou. Aquesta decisió és fonamental perquè mostra el control del poder sobre la violència i el duel se permet, però dins uns límits. És un moment de tensió perquè cap dels dos vol cedir primer, però finalment tots dos accepten posar el seu afer en mans del rei. El desenllaç, a partir d'aquí, és plenament ritual. En Vallseca i Sureda descavalquen, en sa mà, pugen davant del rei i es reconcilien públicament, sense que arribi a produir-se el combat, però amb una resolució completa. El més rellevant és que el duel no necessitava produir-se per complir la seva funció, perquè sinó ja havia estat defensat a través del ritual de la paraula i de la posada en escena. Què vos pareix?
I demà parell que no hi ha temps per més. Mos acomiadam. Idem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I Sergio mos ha parlat de ses bregues cavalleresques antigues, quan mos pareix que tot era més noble. Que no, clar. Però ho hem idealitzat, però ara el que et segur és que és tot el contrari. Basta veure d'avui mateix com es rompen els acords internacionals per aturar ses bregues, ses guerres més conegudes. I també ho dic perquè de tant en tant surten notícies en els mitjans que no cal d'entendre com és que no tenen més ressò. Notícies que mos mostren que el futur ja és aquí i que és bastant més estrany i perillós de lo que mos havien promès. I també mos mostren com es sol repetir història. Ara fa unes setmanes se va donar a conèixer que en un mes Rússia ha destruït més d'un centenar de terminals de Starlink a Ucraïna. Per als qui no estigueu al dia d'aquestes coses, Starlink és el servei d'internet satelital, és a dir, que dona internet a les bandes on no hi ha cobertura mitjançant la xarxa de... ho fan mitjançant la xarxa de satèl·lits d'internet de SpaceX. O el que és el mateix, una mica la joguina privada del multimilionari Elon Musk. A part de que hagi enviat milers de satèl·lits a l'espai com si fos el seu jardí. Bé, el que jo volia dir una altra cosa. Històricament, les guerres es decidien per estratègia de generals, aliances, força i tamany de l'exèrcit damunt del terreny i també la capacitat econòmica dels implicats. Però avui, és que avui l'èxit d'una ofensiva militar o la capacitat de defensa d'un país sencer pot dependre de si les antenes d'un senyor de Silicon Valley estan operatives o fins i tot si en aquest senyor li pega per apagar el botó de connexió pel motiu que sigui. Si ho mirem fredament, això fa por. Sempre ha fet por, però ara que un civil que té un comportament com a mínim excèntric i que piula les seves ocurrències, són polèmiques a internet, bé, a la seva pròpia xarxa social, i d'aquest té a les seves mans una infraestructura tan decisiva que superpotències nuclears com Rússia la tenen com a objectiu militar. O sigui, hem passat de la diplomàcia dels estats a la diplomàcia de les multinacionals. Crec que només amb això es veu cap a on vaig i un se n'adona que, com sempre, darrere les guerres, hi ha el de sempre i des de sempre, però ara encara més descarat, més absurd i més perillós. Però això sí, amb el mateix patiment del de sempre. Així que, maleïts, siau. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I de, en aquest cas, d'en Josep Carner, aquesta titulada L'ídol, que va en aquesta línia i que diu... Jo sóc un déu que, voltat de ruïna, a poc perdé seny i sentit. Cerca altre temps un destí governava, cel o muntanyes, la mà o una font. Però, sabeu, tot record se m'esbrava. Crido molt feble, ningú no respon. I, evidentment, quina millor cançó per acabar d'acomiadar-nos, no? La del Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tothom vol governar el món. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Radio.